Ara fa uns dies la Generalitat feia públic els resultats d'un estudi sobre la vulnerabilitat de ports i passejos al canvi climàtic que, segons diu la nota de premsa, han de permetre encarant garanties al futur d'aquestes infraestructures. Entre els ports i els passejos estudiats, els ports, surten tots els ports de Sitges, surt el port Ginesta, surt el de Vallcarca, surt el de Garraf i surt el d'Aigua Dols, i també en les, diguem, vulnerabilitats més estudiades de passejos marítims, Ailas també surt Sitges. En concret, doncs l'estudi fa referència a que el grup de més risc està constituït per un total de 11 passejos marítims que presenten riscos alts a mitjà termini i molt alts a llarg termini. Bé, hem contactat amb la Generalitat. La Generalitat ens va remetre a l'UPC, que ha participat directament en l'elaboració d'aquest estudi, i ves per on hem anat a petar, ho podem dir d'aquesta manera, amb la mateixa persona amb la que fa dos anys conversava en Vicenç Morando sobre un altre projecte que també estudiava aquest tipus de vulnerabilitat. Es tracta del professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC i membre del Laboratori d'Enginyeria Marítima, Vicenç Gràcia. Vicenç, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlàvem amb tu fa un parell d'anys sobre aquest projecte Risk Coast, que era un projecte, en aquest cas, finançat per la Unió Europea, on es posava de manifest una cosa que en el fons podríem dir que és un secret a veus, però que evidentment doncs aquí els especialistes us dediqueu a estudiar i a posar sobre paper doncs allò que una miqueta tots anem veient, que és que el mar ens està guanyant metres de costa. Una miqueta la idea d'entrada és aquesta, no?
Efectivament. Cada vegada tenim més clar que el nivell del mar mig està pujant, i això voldrà dir que si ens hem ocupat el domini, la primera línia l'hem ocupada i urbanitzada, doncs cada vegada el tindrem més a prop.
D'acord. Per tant, el mar, anava a dir, el mar està recuperant allò que era seu, o el mar simplement està creixent doncs perquè a vegades creix i a vegades decreix?
Jo crec que aquí l'aproximació correcta és dir que el mar necessita un territori, no és seu ni deixa de ser seu, sinó que no és constant ni permanent en el temps. Aquesta és una idea que hem tingut durant molt de temps, però que ja des de fa uns quants anys tenim molt clar que el que necessitem és una franja. El símil que jo posaria és un riu. Ningú se li acut posar-se just la casa a peu del marge del riu perquè sap que aquest de tant en tant creix. Doncs aquí això se'ns ha oblidat, i el que ara està passant és que de tant en tant creix i ara està creixent.
I ara està creixent i la idea és que anirà creixent en els propers anys, en allò que els especialistes podeu dir el mitjà termini, no?
Doncs mira, el llindar més... Nosaltres agafem les dades d'un centre internacional que dona les projeccions a nivell de tot el planeta, però després les traslladem al territori que ens ocupa, que és Catalunya, i aquí estem pensant que per l'any 2100, en un dels escenaris que inicialment pensàvem que era molt desfavorable, pujarà 84 centímetres, que sembla poc, però per costes baixes és moltíssim. I aquell escenari que vam considerar que era 84 centímetres l'any 2100, que dèiem és possible però poc probable, doncs ara està passant que està deixant de ser tan poc probable com pensàvem, i potser segurament serà molt cert.
D'acord. És a dir que el que fa uns anys s'albirava com l'escenari extrem, ara doncs es pot interpretar com un escenari en el marc de les possibilitats.
Ara estem... Els escenaris extrems que estem valorant ara són bastant més extrems.
D'acord. Vaja, ja ens ho comencem a posar malament. És a dir, que la idea és que de cara al 2050/2100 el mar vagi creixent.
Sí, i la situació pot canviar perquè les situacions socioeconòmiques dels països, doncs entre tots plegats les societats es posin mans a la feina i intentem minimitzar al màxim aquest impacte que hem generat, però si no és així, doncs el mar seguirà creixent, creixent i creixent, cada vegada de forma més ràpida, que és el que comencem a veure ara.
Correcte, perquè i ara abans d'encara parlar de, sobre aquest estudi de ports i passejos, em ve la memòria, no sé si... Bueno, un d'aquests dies els diaris es feien també ressò d'un altre estudi internacional que diu que el mar està creixent molt més ràpidament del que es preveien els experts, i gairebé el doble de velocitat.
És... Jo ho he llegit al diari com vosaltres.
Ah, d'acord.
No tinc les dades científiques al darrere, per tant no ho puc valorar. Però no em sorprendria.
D'acord.
Diríem que aquesta seria la meva opinió d'entrada. Però no tinc l'informe tècnic en el que recolzar.
Aleshores... Que el mar creixi, això no es pot evitar. És a dir, es pot evitar que hi hagi un dia una riada i es poden evitar moltes coses, o es pot atenuar un terratrèmol. Però si el mar creix, el mar creixerà. El mar no el podem dominar, no?
Això no ho podrem evitar, no. I ho podem minimitzar, ho podem disminuir amb polítiques menys agressives al medi ambient, però tot i encara que ens poséssim tots les piles i ho féssim molt bé, seguiria creixent encara que un ritme menys ràpid.
D'acord.
Però seguirà creixent.
Ara, quan érem petits, sempre es parlava del model dels holandesos, que sabia que havien posat dics i que havien posat coses. Aquell model encara funciona? Encara és vigent?
Nosaltres hem anat evolucionant com també ho han fet els holandesos. I jo diria ara mateix que aquest model deixa de, i els holandesos també ho han reconegut, deixa de ser la solució més efectiva quan pensem en el llarg termini. És a dir, ara el que estem pensant és no planifiquem pels problemes que tenim avui, planifiquem pels problemes que tenim avui però pensant en el futur. I descrivim quines són les possibles solucions i intervencions que en els propers anys, desenes d'anys, haurem d'anar fent per tal de minimitzar els riscos que esperem que passin.
D'acord. És a dir que hem de fer la feina de la formiga, però no estacional, sinó al llarg de les dècades.
Hem de tenir més mira.
D'acord.
No hem de mirar-nos només, ha vingut un temporal, ha fet mal amb el mes un tros del passeig o un mur, el reparem. No, això ja no va.
Això ja no va. Aquesta és la primera, és a dir, que el problema és que, clar, el curtplacisme, diguem, en el model polític que vivim, gairebé diria que és inevitable.
No només en el nivell polític, això ja és personal, també en el nivell social. Tots volem tenir una resposta immediata, tots hem d'entendre que no es pot permetre un actuar en un punt concret, hem de mirar més ampli en tot l'espai de la platja, i no només hem d'actuar per avui, sinó que hem d'actuar per als propers anys.
D'acord. I entenc que aquest era l'objectiu d'aquest estudi que es va presentar fa uns quants dies sobre la vulnerabilitat de ports i passejos.
Doncs la Generalitat ens va fer un encàrrec al laboratori dient, sent conscients de que això serà inevitable, escolta, com estem, no? És començar a preguntar-nos i nosaltres com ho patirem tot plegat. I resultes d'això, doncs ara no fa massa, doncs vam presentar les conclusions d'aquest treball.
Un treball que parla d'entrada dels ports i després que també passa a analitzar alguns, no tots, els passejos marítims del país. En el cas concret dels ports, clar, Sitges en tenim quatre, que tampoc és gaire normal per una població tenir quatre ports, però en el nostre cas en tenim quatre. I vistos els escenaris que es plantegen, perquè pel que hem vist es plantegen escenaris, diferents escenaris, o dos escenaris pel 2050 i dos escenaris pel 2100, de cadascun dels indrets estudiats, oi?
Exacte. Aquí tenim el que seria el mig termini, que ens sembla molt lluny, però el 2050 doncs està aquí a la cantonada, i el d'any 2100 sí que seria una projecció amb molta més incertesa. No, desgraciadament no som capaços de tenir un coneixement perfecte del que passarà l'any 2100, però ja comencem a dir, ei, doncs les coses pinten per aquí.
D'acord. El que qui s'acosti a l'estudi, el primer que veurà és que De cara al 2050, les coses no pinten tan malament com un podria suposar-se, però en canvi de cara al 2100, tot i que la incertesa és molt superior i per tant la probabilitat és més difícil d'establir, sí que la vulnerabilitat prevista és molt més important, oi?
Sí, doncs el nivell del mar és més alt, les onades atacaran més totes les infraestructures que no es poden adaptar a aquest ascens del nivell del mar, i això són passejos i ports.
I ports.
I aquests no són estructures fixes. Si no hi fossin, el que passa, i si tinguéssim espai suficient, doncs la platja ja aniria remuntant també, i una part aniria a parar a la part que actualment tenim ocupada. Però això ja no és possible.
Això ja no és possible perquè ja hem construït.
Ja hem construït.
A gairebé tot arreu. Aleshores, els ports estan en perill?
Aviam, els ports ho tenen relativament senzill, perquè són estructures rígides que estan dins el mar i són fàcilment adaptables o acomodables a aquest ascens que arribarà a ser de gairebé un metre. Per què? Perquè poden posar escolleres més grosses, poden posar estructures flotants que siguin els pantalans que s'adaptin a aquest augment del nivell del mar, poden fer canviar la seva infraestructura interior perquè hi hagi menys agitació. Aquests poden adaptar-se. Serà qüestió de si paga la pena fer-ho o no, però això és un balanç econòmic. Respecte als passejos, aquí entrem a una cosa ja més complexa, perquè dependrà. Són estructures que ocupen molt més espai que no pas un port i que tenen un valor absolutament diferent. Aquí sí que és un valor socioeconòmic molt diferent, però el que sí que està clar és que si aquestes estructures no es poden desfer, doncs es veuran afectades.
D'acord. Per tant, d'entrada, allò que algú pot començar a estar sospitant, els passejos o molts passejos poden estar en perill. I no només perquè vingui, un temporal puntual, sinó perquè l'ascens del mar farà cada cop més, malmetrà més aquestes infraestructures.
Exacte, tindríem que, si no fem res, i la situació és no fer res, doncs si no fem res, cada vegada tindrem menys ample de platja emergida, on posem la tovallola, que és capaç de dissipar aquesta energia que arriba. I si les platges no poden recréixer per darrere, doncs el que faran és estretar-se per davant. No hi ha més, no tenim més alternativa. Per això una de les solucions més rentables és allà on es pot donar espai a la costa, sempre que es pugui, i allà on no es pot és on ho tenim més difícil. Perquè el que sí haurem d'entendre és que doncs, necessitarem sí o sí, i estarem forçats a tenir, és una actitud molt intervencionista.
D'acord. A veure, intentem explicar-ho, això. Com es pot allargar aquesta platja per dissipar l'energia del mar que pica, allà on es pot?
Imagina't que no tenim tampoc una... Si no ens podem recréixer, no podem anar enrere, és a dir, tenim una línia que cap enrere no ens deixa moure...
Posem que hi ha cases, posem que hi ha cases darrere i clar...
Hi ha cases, hi ha el que sigui, sí. I no les podem tirar enrere perquè hem decidit no fer-ho enrere. Pensa que hi ha altres parts d'altres municipis que ja estan tenint com a solució de gestió desmuntar el passeig marítim.
Correcte, Calafell em sembla que ho han fet això.
Calafell comença a fer, l'Ampolla també, doncs no és una alternativa boja, si és que possiblement a llarg termini és la solució més assenyada.
D'acord.
Però imaginem que no és possible. Doncs aquí, si això no és possible o no és acceptable, el que haurem de fer és intervenir molt. I això vol dir tirar arenes i posar escolleres.
D'acord. És a dir, o tires el passeig enrere o poses sorra i escolleres.
I pensa que el nivell del mar pujarà, és a dir, nosaltres ens haurem d'adaptar a aquest creixement, a aquestes obres d'escolleres, les que posem avui funcionaran diferent a l'any 2100.
Correcte.
Això ho hem d'assumir.
Clar, a la platja de Sitges espigons en té, i en té forces. I tot i això, ha anat perdent platja.
Sí, la platja de Sitges té molts espigons, és una platja molt exposada, i és una platja on i té una dinàmica longitudinal i especialment també transversal, és a dir, perpendicular a la platja, molt intensa. Uh-huh. Està totalment orientada als temporals del sud i també li piquen els temporals de llevant de tant en tant.
D'acord.
Els forts li piquen. Uh-huh. I aquesta és la combinació perfecta. Si no s'intervé i no podem deixar-la créixer per darrere, doncs o abandonem o intervenim de forma molt forta en els propers anys.
El que passa és que, clar, d'això ja fa força anys que se'n parla, de quina és la manera que doncs es podria buscar per tal de que d'una manera més o menys natural hi hagi una regeneració de la sorra de la platja Sitges, i no s'ha arribat a un consens tècnic que permeti dir, doncs mira, la fórmula seria aquesta, seria doncs posar els espigons així, o posar-los submergits, o posar-los no sé com. És a dir, que s'han fet moltíssimes propostes tècniques, però cap ha acabat de convèncer o de generar prou consens com perquè ni tan sols es pugui arribar a plantejar de buscar, doncs vinga, va, fem això. I això és...
Sí, fixa't, si amb tants anys no hi ha hagut consens, imagina't, si jo tingués la solució, també n'asseguro que...
No. Sí, no l'estem demanant.
Que l'haguessin dit. El que reflecteix és que és un problema molt complicat.
D'acord.
El que sí sabem és que en platges tan amples, de platja emergida tan estreta, solucions com les que nosaltres ens plantegem a altres projectes, en el que tu ens entrevistàveu fa dos anys, que era el projecte Rescous, doncs platges que intentin naturalitzar d'aquest amb dunes, etcètera, etcètera, doncs segurament no seran viables aquí.
Clar.
Necessitem un espai que no tenim. Si aquest espai no el podem tenir, doncs pot ser, i no dic que jo tingui la solució, doncs, però jo d'entrada no li veig masses alternatives, o anem a un model més tipus Barcelona, on el que tenim són platges també entre espigons, però totalment tancades. Entre espigó i espigó, la majoria de la gent no ho sap, però hi ha un altre espigó submergit d'Escolleres que connecta les dues puntes, com si diguéssim. El que passa és que està submergit. Doncs potser haurà de ser aquest el mecanisme, no dic que el sigui, però si és que volem mantenir Sitges com és ara, doncs això sí, és segur que ens obligarà a fer unes polítiques intervencionistes fortes.
D'acord. Perquè bàsicament aquí es tracta de trencar l'energia de l'onada, no?
Sí. Aquestes, les onades i el nivell mig són qui governen fonamentalment a la Mediterrània, i arreu, però les morfologies i l'ample de platja que gaudim, això està canviant, doncs ens haurem d'adaptar.
És complicat plantejar que en el cas concret de Sitges el passeig té 100 anys. Aquesta dècada, no recordo l'any exacte, però aquesta dècada fa 100 anys. El passeig va ser un dels primers passejos de Catalunya. Clar, quan el van fer sobre la línia de la costa que tenien aleshores. Clar, amb 100 anys aquesta línia de la costa hem d'entendre que, encara que imperceptiblement, ha variat.
Va canviant a poquets a poquets. Jo diria que una de les coses que hem eliminat per complet és com s'alimentava abans un tram de costa d'arenes, i és rius i rieres. Si els rius i rieres no tenen les capacitats que tenien abans per seguir portant sediment, seguint abocant, i a més hem fet moltes interrupcions, hem posat ports, hem posat moltes estructures que han impedit, o més que impedit, modificat aquesta dinàmica litoral dels sediments, doncs el resultat que tenim és zero sediments nous i unes velocitats i uns camins dels sediments al llarg de la costa totalment diferents.
D'acord. És a dir, els sediments baixen menys i els que hi ha també es comporten diferent perquè troben doncs més impediments físics per moure's.
Exactament, sí. I això és perquè tenim una costa meravellosa. Si no passaria. En molts altres llocs també tenen costes molt maques, però són totalment diferents. És impossible banyar-se.
Sí, certament. Clar, la gràcia del nostre tram de costa, Sitges, però també altres poblacions, precisament és tenir allò aquestes platges que van entrant, que no entren de cop, i tot això, doncs, és el que, de fet, el mar està recuperant.
Diguem que el mar necessita un espai per moure's. Té una franja molt més àmplia de la que nosaltres vam definir fa 100 anys, quan, per exemple, vam fer el passeig.
D'acord.
La seva banda és molt més àmplia.
El fet que la Generalitat hagi proposat a l'UPC fer aquest estudi vol dir que les administracions comencen a veure-li les ulleres, les orelles al llop, i que alguna cosa en el mig termini, tot i el curtplacisme de la política que hem parlat abans, s'haurà de fer?
Home, aquesta és una valoració personal, però totalment d'acord. Vull dir, és molt bo que per part de les administracions es promoguin estudis per saber no només com estem ara, que això és fonamental, sinó com estarem en el futur. Trobo una visió molt encertada del problema que ens ve a sobre.
Entre els 11 passejos marítims analitzats, dos trams, perquè de fet el passeig és un, dos trams són de Sitges, que són el tram de la platja de la Bassa Rodona, Vesca, que a més és un tram que ara mateix aquí a Sitges el tenim com d'actualitat, perquè també hi ha la intenció per part del Ministeri d'actuar sobre les edificacions que hi ha just al darrere, i també el tram de la platja de la Riera Xica. Són els trams més descarnats perquè són els més exposats, entenc.
Sí, estan molt exposats a l'onatge i, a més, estan també molt ocupats. A la Bassa Rodona, doncs, hi ha tot un seguit si veureu, diguem que sembla que hem conquerit encara més al davant el territori. La teòrica línia de l'arena, a l'ample aquest, encara aniria una mica més enrere. Però nosaltres l'hem ocupat moltíssim.
D'acord. Però això ja es va ocupar, doncs això que diem, fa... Clar, no recordo si és del passeig original, però si no és del passeig original és dels anys 40, és a dir, que això ja ho van ocupar els nostres avantpassats.
Sí, aquí no es tracta ara de posar culpes. perquè,
queda clar,
no,
queda clar.
Jo crec que l'aproximació és diferent, és a dir, no es pot donar espai, jo diria, doncs donar-no. No es pot donar espai, doncs hem de saber que això ens costarà molt d'esforç tècnic, però també molt d'esforç econòmic. I això és el que hem de saber. No, i fixa't que el que en realitat ens necessitem definir és quin és exactament l'escenari que volem.
D'acord. És a dir, nosaltres com a societat, de la qual també en forma part, evidentment, els polítics que prenen les decisions, hem de primer saber què volem.
Exacte.
Quin model de platja volem. Sí. Però després entenc que també cal un segon factor, que és un consens tècnic.
Això jo crec que, com que està al meu territori, com si diguéssim...
Sí, per això ho pregunto.
No, és bastant objectiu, vull dir... podrem tenir les nostres discussions tècniques, però no albiro problemes. És a dir, estic quasi convençut que podríem arribar a diferents opinions tècniques, arribar a un consens.
D'acord. És que
no
tu,
és aquest.
T'ho pregunto una miqueta per l'experiència que hem viscut a Sitges en els darrers, posem 30 anys, en què s'ha anat parlant repetidament de buscar solucions a la pèrdua de sorra a les platges. S'han posat sobre la taula diversos projectes, diverses propostes, algunes fins i tot impulsades des d'alguna administració, i al final totes han anat a parar al calaix perquè sempre ha sortit un però, i un però que moltes vegades també era tècnic. I aleshores, per això, doncs des del punt de vista gairebé de social també, doncs es pot tenir un cert grau de malfiança de dir si els mateixos especialistes no acaben de consensuar quina pot ser la solució bona. Primer, el problema és, evidentment, és molt complex, però segona, potser no hi ha una solució bona.
Doncs segurament és així, i això ens ho posa encara més difícil, però no per això ho haurem d'intentar. Jo diria que aquí és el que hem de fer és provar, però mira, hi ha experiències com a Rescous o com fins i tot la pròpia Generalitat que està fent el Delta de l'Ebre. Allà hi ha la taula de consens, a Rescous tenim els corplats, són espais on hi va tothom que té un interès a tenir la seva visió sobre el que ha de ser el territori i de què va tot plegat amb tècnics i és un ventall molt ampli. Uh-huh. Això no s'ha de deixar de fer i el que sí no hem de començar a tenir que no hi ha la solució única i meravellosa, tant de bo ho poguéssim dir, però segurament com que les coses canviaran tant i estan canviant tant, ens haurem de també adaptar, és a dir, les solucions que proposem no tenen ja aquell escenari etern que semblava que tenien. Quan fem una carretera sembla que durarà sí, tota per... una generació, dos o tres o deu.
I s'ha d'anar reparant, sí.
I això ho hem d'anar canviant.
A part de ser conscients de que les solucions no són per sempre, sí que cada cop entenc que tenim més experiència sobre les nostres solucions i sobre les solucions que s'hagin aplicat a altres llocs, perquè entenc que la costa catalana no és l'únic lloc ni molt menys del món que té aquest problema.
No, de fet és un problema molt endèmic de la Mediterrània, uh-huh. És la que realment està extremadament ocupada. Tots els països desenvolupats de la Mediterrània, tots tenen una franja molt semblant a la nostra, és a dir, molt, molt, molt ocupada. Altres parts del planeta, o altres països, amb altres ambients, també tenen problemes semblants. El que passa que ja no és tan senzill exportar les solucions d'altres llocs als nostres territoris, especialment perquè les condicions no són les mateixes. Ni el grau d'ocupació, ni la disponibilitat d'arenes, ni les onades que venen, ni les variacions del nivell del mar. És a dir, no és tan... Si allà ha funcionat, aquí funcionarà? La resposta és segurament no.
D'acord. A cada lloc s'ha d'aplicar la medicina que toca.
A cada lloc s'ha d'aplicar. Aquí ens hauríem de mirar més al melic mediterrani.
D'acord. I dintre del melic mediterrani entenc que també, o almenys em dóna a entendre a partir d'aquesta conversa que estem tenint amb Vicenç Gràcia, la solució de cada lloc també probablement diferirà del lloc del costat. És a dir,
segur,
que s'ha d'aplicar una certa cirurgia. Llavors, això encara és més complex, perquè clar, si la solució és uniforme...
Sí. No, en absolut. Cada part de la costa de Catalunya tindrà solucions específiques.
Específiques, correcte. Sí. Has parlat del Rescoast, que és aquest pla de xoc pel qual et vàrem entrevistar fa un parell d'anys, de la Unió Europea, per treballar en noves metodologies que permetin estabilitzar la franja costanera. De fet, això lliga molt, de fet, amb l'estudi que heu hagut de fer també per encàrrec de la Generalitat. I fa un parell d'anys, Vicenç, ens comentaves que el futur no passa d'entrada per la construcció d'espigons, sinó per la implantació de mètodes naturals, estem llegint del que vam posar en aquell dia, per la implantació de mètodes naturals que intentin mesurar la força del mar quan impacta la costa. I a partir d'aquí, el professor Gràcia deia: oblidem-nos del tamany de les platges de l'època daurada de l'expansió del turisme i no descartem que ja s'hagin de fer actuacions a primera línia perquè el Mediterrani pujarà de nivell i amenaça construccions que li guanyen terreny fa anys. De fet, no és res que no haguem dit en aquesta conversa d'avui mateix. Però una miqueta, el Rescoast, que entenc que continua en marxa, va per aquí, no?
Doncs mira, m'alegro que recordis el que vaig dir fa dos anys perquè segueixo pensant
el mateix.
Però és que a més hem avançat una mica més, la qual cosa encara em fa estar més content.
A veure.
Doncs allà hem tingut un laboratori, uh-huh. que és únic, també s'ha de dir, però aquestes coses a vegades s'han de provar llocs que també siguin específics, que és el Delta de l'Ebre, que no té res a veure amb les platges de Sitges. Uh-huh. Però allà què hem fet? Doncs justament hem provat coses que la gent que va al Delta les podrà veure a la platja del Trabucador i a la platja de la Marquesa. També n'hem fet, hem dit hem, però són obres que ha executat el Ministeri i la demarcació de costes de Tarragona, però nosaltres hem assessorat també el projecte Rescoast. I allà què s'ha fet? Doncs veuran que allà hem fet dunes, però hem fet dunes diferents, hem fet diferents configuracions de sistemes dunars, hem donat espai, hem fet petites alimentacions artificials, però les hem fetes d'una manera diferent, no com estàvem acostumats abans, que era aboquem arena des d'un vaixell directament a la costa i ja està, i després la planem. No, hem intentat fer altres tipus de configuracions més tècniques, per tal de que la platja, les platges on hem intervingut, doncs responguin millor, tinguin el que ara últimament en parlem tots plegats, més resiliència, és a dir, siguin capaces d'adaptar-se a aquestes condicions extremes que són els temporals.
Correcte. De fet, clar, el Delta de l'Ebre, el trabucador, que el perden cada 2x3, la barra.
Sí, però estem molt contents perquè, com a mínim, ja és una intervenció que vam començar el 2020... De fet, el 2020, que és quan va haver la Glòria, va literalment trinxar el trabucador.
Sí.
Es va poder recuperar. Recuperar vol dir intervenir i físicament tapar els forats d'una determinada manera perquè afavoríssim la recuperació natural. Això ha passat. I ara estàvem amb, ja hem executat aquesta segona fase, i al damunt de la platja que s'ha recuperat posem uns sistemes alterns de dunes que intentin evitar que la barra es trenqui. I de moment, i això no vol dir que no passi, però de moment és el que està funcionant. Però això no vol dir que no passi.
D'acord.
Si demà arriba una glòria, la barra del trabucador es trencarà.
Tornarà a trencar-se.
Tornarà a trencar-se. I guanyem temps.
I, sí, de fet és una lluita contra el temps, això també estem veient a partir d'aquesta conversa. Vicenç, hi ha coses que no es poden salvar?
Segurament sí. Però aquesta és una decisió que realment és molt difícil, molt complexa, i és per això que ser un gestor de costes no és gens senzill.
No és senzill, perquè una cosa és allò que ens agradaria i la foto que tots puguem tenir al cap i que ens agrada i que venem als catàlegs turístics, i una altra cosa el que sigui possible mantenir.
Clar, pensa que França, per exemple, al delta, un tram de la Camarga, ja han decidit abandonar.
Déu-n'hi-do.
I no generaria, i no fer polític. També és veritat que és un espai semblant al delta de l'Ebre, és a dir, no és Sitges. I allà es poden permetre el luxe de dir, mira, que el mar fàcil que hagi de fer. Holanda, a determinats llocs, també ha decidit que no és viable defensar-se. Altres llocs han fet el contrari. A Venècia han fet literalment una muralla que defensa les aqualtes que es coneixen allà per intentar que la illa no s'enfonsi durant tantes... clar, aquest nivell, una illa d'aquest estil ho tenia molt pelut.
Sí.
I allà han decidit doncs fer tota una obra de comportes i tancar Venècia quan hi ha un nivell del mar molt alt.
D'acord. Sí, sí. Els he de dir que al final a cada lloc, en funció també doncs, de la freqüentació, en funció de la gent que hi viu, en funció de les necessitats fins i tot econòmiques, s'aplica una solució a una altra.
Sí, sí.
En definitiva, ens haurem d'anar posant la idea de que alguna cosa haurà de passar i que alguna cosa s'haurà de fer i que possiblement doncs alguna cosa en el futur, en els nostres passejos, més que en els nostres ports, perquè ja hem quedat que els ports, diguem, tenen més capacitat de supervivència,
sí.
Però que en els nostres passejos, especialment els més exposats, i entre ells el nostre, el de Sitges, alguna cosa haurà de passar perquè per permetre que continuï havent alguna cosa del que gaudir?
Sí, i això passa per intervenir, per exemple, doncs el que tenim clar és que Sitges... doncs molts trams alguns trams dels passejos marítims de Sitges es veuran els seus peus erosionats i l'estabilitat del passeig gravíssimament afectada. Tenim solucions tècniques per això, no és això que estiguem tots desesperats i ja no sapiguem què fer. No, tenim solucions per... Ara, si vols salvar el passeig i a més vols tenir una platja i a més vols que sigui molt ample i a més, doncs això sí que ens costarà més.
D'acord, és a dir, és més difícil. Tot i que a Sitges estem més lluny de veure aquelles imatges que hem vist en els recents temporals al Maresme, amb la, gairebé la via del tren penjant al costat de l'aigua. Això no arribem aquí, no?
Bueno, teniu sort, perquè a Sitges teniu una gran part de la ciutat que està molt elevada. Llavors, això també dona protecció, que és la millor de totes.
Però en qualsevol cas, el que ens comenta en Vicenç Gràcia, els propers anys s'hauran de prendre segurament determinacions per tal de reconfigurar alguna part d'aquesta línia de la costa de cara a poder-la adaptar al inevitable creixement del mar. La conclusió seria aquesta?
Sí, exactament és així.
Doncs aleshores... sí, anava a dir... Bueno, ens anirem preparant. Una altra cosa és que després doncs, hi hagi el suficient consens que és necessari en aquest, per prendre aquestes determinacions doncs, per poder portar a terme això. I no és només consens a nivell local, sinó, evidentment, entre administracions, consens tècnic, com hem comentat abans, per tant, molts consensos caldran. Però, evidentment, a mesura que vagin passant els dies, les setmanes, els mesos, els anys, doncs probablement ens veurem abocats a que és necessari prendre alguna determinació. N'hem pogut parlar de tot plegat doncs Vicenç Gràcia, com dèiem, professor d'Enginyeria de Civil i Ambiental de la UPC i membre del Laboratori d'Enginyeria Marítima d'aquesta universitat, com a membre també d'aquest o realitzador d'aquest estudi sobre vulnerabilitat de ports i passejos al canvi climàtic, que ens afecta Sitges, que bé, que ho hem de saber. Vicenç Gràcia, moltíssimes gràcies per aquesta conversa retrobada.
Encantat d'haver estat aquí.
I en qualsevol cas, doncs, si hi ha novetats o si se'ns cau un tros de passeig, el tornarem a trucar, si us sembla bé.
Doncs aquí estarem.
Vinga, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Adéu, bon dia.